Bon dia, Enric.
Hola, bon dia, Montse. No t'havia vist venir.
Ah, ja estem aquí una altra vegada.
Em vens per la fila 1 i m'agafes des de darrere.
Exacte. Bueno, i tenim un carro de pel·lícules aquesta setmana,
sí,
també.
Noia,
eh?
Sí.
No donem abast, no donem abast.
És que no paren estos els cinematògrafs.
Res, en fi. Farem com sempre, documental, pel·lícules comercials i recordar que avui és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble Palestí, important, i Internacional de les Defensores, ho dic així en la A, defensores nostres, dones, dels drets humans, que estem en crisi.
Els drets ja no semblen ni humans.
Exacte, s'han deshumanitzat.
Sí.
Va. I arrenquem, com dèiem, en un documental de producció espanyola. Hotel Explotación, Las Kellys.
¿Quién sabía que éramos las camareras de pisos? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía. És un contrarreloj.
Parlen de drets,
sí,
i de dones,
sí.
Doncs les Kellys, que a més aquest nom que ve, que és una escurçada de les que limpien, per això es diuen Kellys,
sí.
Em sembla vexatori.
Jo no sabia que era per això.
No ho sabies que era per això? Sí, la Kelly és la que limpia. I em sembla estar vexatori, no?
Sí.
Aquest nom, tot i tenir aquest component carinyós, però no és carinyós, és vexatori.
És gent maltractada. Realment.
Sí, és un documental dirigit per la periodista Georgina Sisquella, que ja ha fet altres documentals de caràcter reivindicatiu, com va ser Coca-Cola en lucha, Oxigeno para vivir, entre altres. I aquí, bueno, parla del drama aquest de les cambreres de pis.
Sí, de fet, parla de que, a veure, primer, partim de que més de 200.000 dones treballen com a cambreres de pis.
Sí.
I fa 2 anys van decidir organitzar-se per reclamar els seus drets. I han estat víctimes de l'externalització, és a dir, persones que treballaven per l'hotel i estaven contractades per l'hotel, a l'hotel externalitza el servei. Això vol dir que a una companyia contracta una companyia perquè li porti noies a treballar, no? o dones. I per tant, moltes han quedat fora de les plantilles dels hotels, sense drets i exposades a l'acomiadament quan estiguin de baixa.
O sigui, sí, sí.
El contracte
drets.
Ja és de leonino, que deien abans.
Bueno, allò de deshumanitzar, que hem dit.
Pues bé, aquest documental ens explica la casuística i la situació d'aquestes treballadores.
Una santa indignació, com diu el tràiler. Molt bé, doncs acabem amb el documental i ja passem a les pel·lícules comercials i aquesta vegada no ens movem d'Espanya. Durante la tormenta.
¿Tú crees que se puede viajar en el tiempo?
La tormenta es igual que la de hace años.
Hola.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Oriol Paulo, el mateix director de El cuerpo o Los ojos de Julia, o sigui, aquest director ja té una línia determinada
tormentosa
de pel·lícules, exacte, i protagonitzada per Adriana Ugarte, que vam veure a Enamorado de mi mujer o a Julieta, a Javier Gutiérrez, que hem vist a l'escriptor, a Campeones,
sí,
que ens agrada tant.
Ara està molt de moda.
Està molt de moda. També surt Francesc Orella, de
Merlí,
Clara Segura, l'Aina Clotet, que també està de moda amb tota la polèmica que ha tingut pel seu embaràs, i també Chino Darín, el fill de Ricardo Darín, que a més comparteix setmana amb son pare, perquè més endavant trobarem una pel·lícula d'ell,
sí.
I que la setmana passada ja vam parlar que protagonitzava La noche de 12 años de Pepe Mujica.
Mira, això va d'una mena d'interferència entre dos temps, provoca que la protagonista, que es diu Vera, que és una dona casada amb una filla i que salva a un noi que va viure a casa seva 25 anys abans, les conseqüències d'aquest acte que passa durant una tormenta provoquen una reacció en cadena que fan que ella desperti en una realitat nova on ni té filla ni té marit. És a dir, la filla no és que hagi marxat, és que mai ha nascut, en aquesta
realitat
nova, i el seu marit és un tio que no coneix de res, o sigui, no existeix tampoc. I Hi ha una mena de carrera contrarrelotge, perquè té un període en el qual pot investigar, que es dedica a investigar a veure què ha passat, quina peça clau va canviar
en aquest viatge,
va canviar aquest món quan va salvar en aquest xicot, no? I mentre vas investigant va descobrint que la seva vida anterior no era més que un miratge. Toma ja.
Ai, m'encanten aquestes pel·lícules.
Sí,
perquè són d'aquelles que no acabo d'entendre, que és allò de la física quàntica i tot això. No ho acabo d'entendre gens, però m'agraden, mira, què farem. I a més aquesta pel·lícula, la crítica la deixa molt bé.
Molt bé.
Diu que és està perfectament mil·limetrada, una perfecta trama. Sí.
No, i amb els actors que hi ha, pues, cap allà.
Muy bien, pues ens anem a la següent i passem del thriller al terror amb Cadàver.
Este trabajo no es para cualquiera.
¿Por el horario?
Porque los únicos compañeros son cadáveres. Creo que tuviste
una película americana dirigida por Diederik Van Rooyen, que es la seva primera película, y protagonizada por Shai Mitchell, Stan Akachit, que es la protagonista de Castle. Aquella policia amb l'escriptor i tot això, vale. Grey Damon, The Flash, American Horror Story, Old Boy, possessions i exorcismes, aquestes d'aquelles que jo no aniré a veure, però explica.
No, però la idea és bona, eh? Mira quina història.
Va.
Una noia que comença a treballar de metge forense en el torn de nit a la morgue.
Sí.
I al cap de poc temps que hi està, els sanitaris, bueno, la gent a la morgue, hi arriba un cadàver desfigurat. I ella ha d'analitzar la causa de la mort, no? Fins aquí tot és lo normal. Quan arriba el cadàver, la noia aquesta comença a experimentar visions espeluznants. S'espeluzna, m'entens?
S'espeluzna.
Es fot cada susto que no s'aclara. I anirà descobrint una mena d'estranys i violents situacions que els causa una entitat maligna. És a dir,
no
passen coses rares amb el mort aquell, és una noia.
Aquesta, quan surti en vídeo, amb els llums oberts i les persianes amunt, encara, però al cine ja et dic jo que no
i
vaig.
I cridant. Total, la sospita és que el cos que li han portat estava posseït per una força demoníaca. Ella creu que està sola, però no ho està. Ella vull dir la metge, eh?
Sí, la forense. Vale, doncs pues va, rebaixem la intensitat.
Terror.
I passem del terror al thriller una altra vegada amb la pel·lícula Viudes.
No tienes ni idea, ¿verdad? O elegiste no saberlo. Tu marido me robó 2 millones de dólares.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Steve McQueen, el director, no l'Steve McQueen que se'ns va morir fa uns
aquell
anys.
No dirigeix ja gaires coses.
Que és el mateix director de 12 anys d'esclavitud o Shame.
Sí, és un gran director.
Sí, un thriller, com dèiem, que va evolucionar en el drama, el crimen, i que està interpretat per 4 dones, Viola Davis, Michelle Rodríguez, Elizabeth Debicki i Cynthia Erivo, en els papers principals, que la crítica diu que són unes interpretacions d'Oscar. Diu que és un drama criminal absorbent i de gran càrrega sociològica.
Mira, això va de 4 dones que no tenen res en comú, però sí que tenen una cosa en comú, que han heredat un deute per les activitats criminals dels seus difunts marits. És a dir, totes són vídues de marits que eren gàngsters i que quan el moren elles queden endeutades amb el gang, amb l'equip amb qui treballaven ells. És una adaptació cinematogràfica d'una minissèrie britànica de 1983 que aquí està ambientada a Chicago, a l'actualitat. Total, que les vídues que es troben embolicades en aquest lío decideixen prendre la iniciativa i posar en marxa una conspiració per muntar-se el futur pel seu compte.
Molt bé.
Es posen a fer de gàngster elles.
Molt ben fet. Mujeres al poder. Vinga, doncs ens anem a la pel·lícula
quina
següent.
Quina por, 4 dones fent de gàngster, Montse. Perquè ja fent de normal ja fa por.
Doncs penso que més n'haurien d'haver hagut. Vinga, va, doncs anem a la següent. El amor menos pensado.
¿Vamos al cine?
Dale, perfecto.
A las 8.
A las 8,
dale. Pero no a las 8 tuyas, a las 8.
Bueno, a tus 8.
No, a las 8.
Todo empezó hace 3 años.
És bona, la conversa. Sí, wow. I aquesta veu, com ja anunciàvem, de Ricardo Darín. Una pel·lícula escrita i dirigida per Juan Vera, és la primera pel·lícula del director i en canvi té dos actors boníssims, Ricardo Darín, ja no cal que expliquem la seva filmografia, només les últimes.
Ja sé que t'agrada, ja sé.
M'encanta, Todos lo saben i La cordillera, les últimes, i Mercedes Morán en el paper principal també, que hem vist ara a El Ángel o més enrere a Betty Boop, una pel·lícula que es va estrenar, o sigui, va ser la pel·lícula inaugural del passat Festival de Sant Sebastián. També bona crítica, eh?
Sí, molt bona.
És que està Darín.
No, però a més la pel·lícula és bona. Marcos i Ana, que són Darín i la Mercedes Morán, han estat casados durante 25 anys, diu el tràiler.
Sí.
I per tant, tenen un fill, però resulta que quan el fill, 25 anys després d'haver estat casats, se'n va a estudiar i se'n va a l'estranger,
queden els dos a casa,
queden els dos a casa sense a qui mirar-se. Pobre nano, el devien tenir amargat quan hi era, però bueno, es queden sols i aleshores entren en una profunda crisi existencial. No hi ha baralles, però no se senten còmodes.
Jo crec que és un tema real,
serió,
exacte.
I aleshores, de comú acord i sense discutir-se, decideixen separar-se. Diuen, a veure, què fem tu i jo junts si
no tenim, bueno, res a dir-nos.
Si no tenim cap interès tampoc en d'allò. I aleshores, doncs, la vida de solters al principi és intensa.
És el desmelen.
És el poder fer coses que mai t'havies plantejat, però tampoc completant. I aleshores s'interroguen sobre l'amor, el desig, la fidelitat, i pren una decisió que canviarà les seves vides per sempre. No sabem quina serà la decisió, però...
Molt bé, això també, apuntada.
Apunto.
Molt bé. I ens n'anem a la pel·lícula següent, Los fantasmas de Ismael.
Il y a 2 ans, je rencontrais Ismaël.
Vous n'avez pas d'enfant?
J'ai aimé des hommes mariés.
És una pel·lícula escrita i dirigida per Arnaud de Plechin, que és el mateix director d'Un cuento de Navidad, que no és el cuento de Navidad de Mr. Scrooge, que ja en parlarem després, i que va participar en el documental Hitchcock-Truffaut de fa un parell d'anys, que analitzaven a través de diverses entrevistes la figura d'estos dos grans directors. Esta pel·lícula torna a ser cine dentro del cine, però el que parlen és que, si bé agrada i avorreix a parts iguals, es fan una mica de laberinto a l'hora d'explicar la trama de la pel·lícula. Per què?
Sí, perquè, bueno, tenim poca informació sobre la trama concreta, no? El tema va de que un director de cine, que és l'Ismael, que té fantasmes, diríem. L'Ismael...
Té fantasmes o és un fantasma?
No planteges quina manera de ser és ell. Però resulta que aquest director de cine, resulta que un dia li torna a la seva vida el seu amor de 20 anys endarrere. O sigui, la seva parella, que fa 20 anys que va marxar, torna a la seva vida. I resulta que, esclar, ella està amb una altra noia. I aleshores és com li fa tremolar totes les conviccions i tot el seu...
La vida que s'ha muntat.
Exacte, tota la vida que s'ha muntat se li va fer punyetes perquè torna, pues, la de 20 anys, la que va marxar fa 20 anys.
Claro, claro.
Bueno, a partir d'aquí, amb aquesta,
està bé.
Tema, es poden fer moltes coses, no?
Bueno, també la posem, l'apuntem també per veure què és el que passa.
Sí, sí, sí.
Vale, i ara anem a un clàssic. El hombre que inventó la Navidad.
Que Dios nos bendiga a todos nosotros.
Sígueme.
Només la banda sonora ja li dona aquest empaque de clàssic. Clàssic perquè, de fet, estem parlant del cuento de Navidad. El cuento de Navidad és una novel·la escrita per Charles Dickens i que s'ha portat fins a 10 vegades al cine, des de 1938 fins a l'última en 3D en la veu de Jim Carrey. Però jo reconec que és un conte que m'agrada molt, el de Mr. Scrooge.
Sí. I a més, aquesta pel·lícula, que està feta, és anglesa.
Sí.
I, per tant, el cinema anglès té aquest...
Sobre una novel·la anglesa.
Claro, té aquesta ambientació i aquest tipus de fantasia.
Sí.
És una mica Harry Potter, fins a cert punt, no? Vull dir, és aquell món.
Exacte, exacte. És... El senyor de paparrutxes.
Sí, sí, sí.
Explica, explica.
Bueno, està inspirada en la vida de Charles Dickens i és l'adaptació cinematogràfica d'un llibre de Les Standiford. Resulta que dos anys després de l'èxit d'Oliver Twist, Charles Dickens té dificultats econòmiques perquè els tres llibres que ha fet després d'Oliver Twist pues fracassen, no, la gent no els compra. I els seus editors comencen a fer-li la punyeta i ja li rebutgen qualsevol cosa. I el tio es veu obligat a escriure un nou llibre amb urgència per poder restablir-se a nivell de diners i també rellançar la seva carrera, perquè és escriptor, no?
Clar.
No fa altra cosa. Així és com escriu la novel·la que va fer de les festes de Nadal unes festes molt familiars. I en aquesta pel·lícula es veu molt com l'escriptor relaciona amb els personatges a mida que els va creant, que això està molt bé.
Està molt bé.
Es veu com si s'apareixessin, se li apareguessin
els personatges i cobressin vida pròpia.
Exacte, el senyor Krupa, depèn del nom, diu,
sí.
En un moment diu en el tràiler, diu, quan li poses el nom aleshores ja saps qui és.
Clar.
I aleshores ja el veus.
Ja té personalitat.
Ja saps com funciona, no?
Està bé.
Té molta... És molt atractiva, aquesta pel·lícula. La situació aquesta de creació de personatges i de fer el llibre es veu que dura unes 6 setmanes. I són les 6 setmanes que t'explica la pel·lícula.
Molt bé. Està bé, està bé. Pues bueno, anem a la pel·lícula següent.
Ens farem un fart en el cine.
Sí, és que hi ha coses boníssimes.
Ens hem de quedar a viure allà.
Tu. Sí. Miriam miente. Aquesta música m'encanta perquè, a més, Enric té un curtmetratge fet amb aquesta música.
Ens ho copien tot.
Ens ho copien tot, és veritat. Bueno, anem a lo que anem.
Va, tirem.
Mira ambiente, de Natàlia Cabral i Oriol Estrada, la primera pel·lícula d'aquests directors i la primera pel·lícula dels protagonistes Dulce Rodríguez, Carolina Roana i Patxi Méndez, tot i que la crítica parla de que la interpretació de Dulce Rodríguez en el seu paper principal és impressionant. Una pel·lícula de la República Dominicana que ens explica un conflicte adolescent.
Sí, que tampoc és... que és molt universal, eh? O sigui, a veure, Míriam és un adolescent que està a punt de fer els 15 anys. La seva família li està preparant una gran festa de cumpleanys i aquell dia de la festa es preveu que portarà un nòvio que ha fet recentment, que es diu Jean-Louis, i que l'ha conegut per internet, però que encara no el coneix. Ara ja estan ennoviats, eh? I aquí està el problema. Quan es veuen les cares, la noia aquesta descobreix que el Jean-Louis és negre. I aleshores, clar, això ho amaga la família. I la mare queda impressionada per les troles que explica la nena sobre aquest nòvio, que és fill d'un agregat a la ambaixada francesa.
Sí.
I bueno, entre les mentides, doncs, explica això i que el seu pare és un diplomàtic cultural i que res, i s'acosta la data
i l'ha de presentar,
ha de venir o no ha de venir i no sap com desmuntar la mentida.
Això, si te'n recordes, havia un Adivina quién viene a cenar esta noche,
amb
un Sidney Poitier impressionant.
Sí, però allà no hi havia la mentida.
No, no,
allà
no.
Era el xoc del negre que va a casa
sogres
sent benestant. El pretendent de la filla. Però aquí és com la nena, per por d'explicar el que és, comença a explicar rotllos
i com se baixa del
tramvia.
Molt bé. Doncs anem a Hongria amb Genesis. Una pel·lícula escrita i dirigida per Arkad Bogdan, diu ambiciosa però defectuosa, un drama. No tenim massa referències dels actors i d'aquest director.
No.
Què ens explica la pel·lícula?
Mira, són tres vides que s'enllacen en un país on hi ha ruïnes socials, realment.
Mm.
Una dona que redescobreix la fe que havia perdut a la seva infància. Una altra dona que és advocada, que fa tot el possible per salvar el seu fill del destí que ella va tenir, o sigui, de coses que ell havia patit abans. I després la família d'un xiquet gitano que és assassinada i la seva infància idíl·lica és destruïda i d'aquesta manera viu la persecució ètnica que sacseja el país. Hongria és un país de gitanos, però un país de molt, molt racista, diríem. Les tres històries pues, tenen en comú que són històries de famílies.
Molt bé.
És això.
Molt bé. Molt bé, doncs tornem cap al continent americà amb una pel·lícula xilena, La Francesita.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.
¿Yo? ¿Dios habla en inglés?
Dios habla todos los idiomas.
Oye, que sabio de gringo y no entiende lo que le pedimos.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Gonzalo Justinianos, la seva segona pel·lícula després de Locas, i interpretada també per un repertori de primeres pel·lícules en els actors, Natalia Aragonese, Elías Collado, Daniel Contese, en un títol original que es diu Cabros de Mierda.
Sí, cabros vol dir com xiquets, eh?
Sí.
O adolescents o així.
Sí, canalla.
Exacte, és tots crios. Que en realitat suposo que refereix als soldats que tenia Pinochet, que eren crios també, no? I el mal que fan i dir que els crios dels pebrots.
Sí.
Bé, resulta que estem a 1983 a Xile, Pinochet ha fet el cop d'estat i estan repartint llenya per tot arreu. Resulta que hi ha una família que viuen mare, filla i àvia, per entendre'ns, i reben un missioner jove nord-americà, que aquest paio pues, va allà a predicar la paraula de Déu, però també vol ajudar el país com a tercer món, diríem, no? I porta una càmera de fotos i es dedica a fer fotos de les situacions que veu. Clar, veu situacions doncs, de trets, de militars pel carrer, de gent maltractada, de nens orfes, etc. I hi ha les protestes i aquí és el que ell veu. Aquesta pel·lícula hi ha imatges reals inèdites que han servit com a material per la construcció històrica i judicial del tema de l'època Pinochet. En fi, és una pel·lícula interessant des del punt de vista històric, inclús.
Molt bé. Doncs tornem a Espanya en una pel·lícula Kinky Stars.
Hola, senyor Saura. Estuve hablando con usted este viernes pasado. Creo que se acordará de mí, porque lo chequeé con un vinilo. Le consulté su disponibilidad para aparecer en nuestro documental sobre la música en el cine kinky. Si pudiera darme una fecha para dentro de 2 o 3 meses, yo esperaría encantado. Nos desplazaríamos donde mejor le viniera y no le quitaríamos más de una hora. Muchas gracias por su tiempo.
Una pel·lícula escrita i dirigida per Juan Vicente Córdoba, recreada als anys 70-80, quan l'època del kinky, jo recordo l'època del kinky, ara ja no saps de què els hi parles, però el kinky és aquell tipo con un peine en la butxaca de atrás.
Bueno, eren els quincalleros, en realitat eren els que arreglaven olles i cassoles, sí. En principi. Aquí parla de l'època aquesta, 70-80, que és quan Franco mora i comença la democràcia.
Bueno, els vaquilles i tota aquesta
gent. aleshores hi han grans transformacions a les barriades perifèriques de Madrid i de Barcelona. I aquí parlen de Madrid. O sigui, el que abans eren barraques, doncs s'ho carreguen tot, posen aquella gent que vivia en barraques amb uns edificis de pisos amb molt poc espai i, bueno, i hi ha pues, els problemes que hi ha. El tema de la delinqüència juvenil, que és el que tracta aquesta pel·lícula, és un fenomen que s'ha tingut en compte moltes pel·lícules, Navajeros, Colegas, Perros Callejeros, Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura. Doncs és això, és un drama de gent que viu fora de les ciutats de mala manera i que acaben fora de la llei, diríem.
I fora de la societat, de la ciutat, de la societat. I de la llei. Molt bé. Doncs després d'aquests quinquis ens anem a l'última pel·lícula, també espanyola i també d'un ecosistema diferent, com és Entre dos aguas. Una pel·lícula escrita i dirigida per Isaac i la Cuesta, que és... Bueno, la seqüela d'una pel·lícula també dirigida per ell.
Sí, La leyenda del tiempo,
del 2006. Exacte, amb els mateixos actors, Ismael Gómez Romero i Francisco José Gómez Romero, que ha tingut el premi millor pel·lícula Concha d'Oro al Festival de Sant Sebastià i millor pel·lícula i actor en el Festival de Mar de Plata.
Sí.
Què passa 12
Mira,
anys després?
Primer et parlo del... Acabem lo de La leyenda del tiempo. Fa 12 anys van fer aquest documental dramatitzat que explicava la història d'Isra, un nen gitano que un cop, després d'haver mort violentament el seu pare, ja no podrà tornar a cantar perquè era d'una família de cantaores. I viu somiant en poder viatjar algun dia lluny de la illa. La illa refereix a la isla de San Fernando. Té tocs de Camarón de la Isla. El personatge té coses de Camarón de la Isla. Bé, doncs, en la pel·lícula actual, Entre dos aguas, Isra i Cheito són dos germans que han pres camins molt diferents. L'Isra de la pel·lícula anterior resulta que ha anat a parar a la presó. I en aquesta pel·lícula surt de la presó. I Cheito, que no sortia a l'anterior, està a l'exèrcit, a la marina, i torna d'una llarga missió, de molt temps d'estar embarcat. Els dos arriben a la illa de San Fernando i es retroben, i això renova el record de la mort violenta del pare, de quan ells eren nanos, i la necessitat de tornar a viure una vida, a reconciliar-se, i tot això els ajuntarà de nou. És un llargmetratge que utilitza a la vegada el gènere de la ficció, però també el documental. És com un documental i pel·lícula a la vegada.
Molt bé, doncs per fer aquest recordatori.
És la més ben valorada per la crítica d'aquesta
setmana,
les que hem dit avui.
És veritat.
Per tant, aquesta també l'hem de veure.
Aquesta també l'hem d'anar a veure. Molt bé, i acabem el programa i l'acabem justament amb un remember, no?, de La leyenda del tiempo.
Sí, la música aquesta és de
amb la música de
la pel·lícula de fa 12 anys.
De Camarón.
Sí, senyora. Fila zero, la setmana que ve torneu,
Hombre, aquí estarem,
Au,
i passarem llista. Adéu.